Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Des d'aquest dissabte i fins al 12 d'octubre, Vilafranca vindica la paraula al cicle Paraules als claustres, que acollirà per 15è any consecutiu el claustre de Sant Francesc. Us el volem presentar tot conversant amb la seva coordinadora, la tècnica del Servei de Cultura, Sílvia Migó, i amb el poeta i crític literari Jordi Llavina, que comissaria la jornada de divulgació inicial. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Sílvia, 15 anys vindicant la paraula.
Sí, sí.
És una trajectòria perquè tots plegats ens sentim orgullosos.
Jo crec que sí, perquè és un cicle que va néixer així amb la boca petita, no? Aviam com anava, que justament va néixer no en una jornada, sinó en un simposi dedicat a Manuel Milà i Fontanals, de dos dies, entre setmana, i certament era un simposi una mica adreçat a experts, perquè ho fèiem en horari laboral, i certament el públic que hi va poder assistir doncs era algú doncs ja molt específic, no?, i molt especialitzat. Va anar molt bé tot i així, i llavors va ser com vam decidir de donar-li continuïtat en aquestes jornades, i en vam fer 13, fins fa 3 anys que no en fèiem cap, i bueno, hem anat desgranant diferents personatges intel·lectuals, vilafranquins, que ha sigut bonic de reivindicar, de conèixer més enllà de la placa del seu nom, de saber qui era Maria Dolors Calvet, per exemple, Dolors Piera, Anna Maria de Saavedra, Sabater Mill, ara estic dient de memòria, mossèn Trens, i sempre convidant doncs, a experts o coneixedors de les seves múltiples facetes, com serà enguany amb el poeta estimat Àlex Osana.
15 anys mantenint l'espai del claustre de Sant Francesc, que d'alguna manera també forma part de l'ADN del cicle, de la seva idiosincràsia.
Sí, a vegades hem programat, depèn d'un espectacle, on diem els claustres, perquè també el claustre del Trinitari s'ha utilitzat, però ja portem 2 anys que us centralitzem en el claustre de Sant Francesc, també per comoditat, perquè és un espai molt més adequat, té lavabos, podem fer un petit camerino, l'accessibilitat és molt... Bueno, a part que és molt bonic, no? Amb les magnolis i està molt ben cuidat. Des de fa 3 anys també hi tenim totes les peces encara de l'Àngel Camino a cada arc i bueno, tot fa companyia. I començar el maig doncs, és el més preciós que pot haver-hi per fer aquest tipus d'actes que són a l'aire lliure, a les vesprades, menys la matinal del dissabte. Aleshores, sí, estem contents perquè hi ha hagut moltes veus que han passat per Paraules als claustres. Sí.
El cicle comença aquest cap de setmana i acabarà el 12 d'octubre. Quantes propostes inclou i amb quina periodicitat? Podem fixar alguna periodicitat?
Quasi cada 15 dies hi haurà algun espectacle, o bé musical, o bé o performàtic, o bé cançó d'autor, d'aquí fins l'octubre. Hem posat l'octubre perquè és quan acabarà l'exposició, l'última exposició que hi haurà, que és de la Marta Rodríguez, que es diu Anant al Pinyol, i que parla justament no de la paraula, sinó de perdre la paraula. Què passa quan perdem la paraula? I és molt bonica. Ella ha dedicat aquest treball a totes les persones, especialment amb Alzheimer o amb alguna neurodiversitat que fa que la parla vagi minvant, no? Però que també ella diu què passa quan ja no queda paraula, anem al Pinyol. Crec que serà una proposta molt emotiva i molt interessant.
Recordaves els 13 anys d'existència d'aquestes jornades de divulgació.
Sí.
I aquest any, 2 anys més tard,
sí,
excepcionalment...
Sí, he posat excepcionalment perquè sí que és cert que en el seu inici eren molt exitoses, o bé perquè el públic interessat també s'ha anat fent gran, no? Durant 15 anys, això és una realitat. O bé perquè un format de matinal, potser no tothom, doncs la gent va tan atrafegada i dedicar doncs, 5 hores a un sol tema, doncs potser ja no tenia l'atractiu que tenia, vam decidir que no passa res, perquè hem treballat a 13 persones que en una vila com Vilafranca, doncs, déu-n'hi-do, i hem portat a gent molt prestigiosa a parlar-ne. No passa res, el cicle continua, no es fa jornada, però s'inicien altres activitats que sí que tenen continuïtat. Però enguany, parlant amb el Jordi Llavina, parlàvem de fer alguna cosa amb el Jordi, amb l'Àlex Susana, perdó. I jo, clar, ràpidament vaig pensar, home, una jornada com les que fèiem al claustre.
Recuperem la jornada.
Recuperem la jornada, l'estructura de la jornada, una matinal de dissabte. Ell s'hi va venir i, evidentment, se li va fer l'encàrrec de comissariar el contingut i els ponents que hi participaran.
El Jordi Llavina era amic personal de l'Àlex Susana. Potser et costarà definir, perquè era un nomenot de la nostra literatura.
No, no em costa gens, perquè efectivament era un... o és un nomenot de la nostra cultura, sobretot es va significar com a poeta. Però l'Àlex va ser un home d'acció també, perquè va ser un gestor cultural que va estar en diverses institucions. Sempre el seu nom planava també en l'ambient, a veure si algun dia serà conseller de Cultura, no? Que no ho va arribar a ser, però sí que va dirigir l'Institut Ramon Llull, va estar al capdavant de la Pedrera com a persona responsable d'exposicions i de projectes culturals a la Pedrera. Per tant, és, sí, sobretot un poeta i un dietarista, que són els dos gèneres literaris en els quals va excel·lir, però hi ha també una part d'home d'acció que no és gens negligible en el seu cas, no? Però el que més destaca és, evidentment, jo crec que és la poesia i el dietarisme, i en aquest sentit sí que hi ha... Bé, en Vicenç Villatoro parlarà del vessant com a dietarista, com a assagista. Jo m'encarregaré de la poesia i després hi ha altres vessants que contemplen o que abasten, diguem-ne, tota la figura de l'Àlex, no? L'Emili Rosales, per exemple, es fixarà en la tasca com a editor, perquè ell va ser l'editor de Columna durant molts anys i va fer una feina realment molt important entre final dels 80 i durant tots els 90, pràcticament, va ser un editor molt significat, juntament amb Miquel Alzueta. La Maria Lladó parlarà del vessant de l'Àlex com a organitzador d'exposicions, com a autor que havia parlat molt en catàlegs, en exposicions sobre l'obra de molts i molts autors. I la Susana Portell, que a més també és la responsable de fer la tria de les obres personals de l'Àlex, es podran veure també al claustre, parlarà també d'aquest vessant de l'Àlex com a parent pròxim dels pintors i dels artistes plàstics, no? A part d'això, hi haurà una taula rodona, de la qual també esperem molt la Sílvia i jo, integrada pel Miguel Dalmau, en Jordi Lara i la Teresa Costa Gramunt, que parlaran, amics personals del poeta, que parlaran, doncs, d'altres qüestions que no hagin pogut, diguem-ne, abordar o que hagin quedat menys esbossades en les comunicacions.
I el títol que heu escollit per englobar aquesta jornada, Tot és a tocar. Per què?
El títol se li va acudir a la Sílvia. Jo crec que és el millor títol possible. L'últim llibre de l'Àlex, publicat pòstumament, l'últim llibre de poemes, es titula justament Tot és a tocar, que era un títol que ell havia previst abans de saber que estava malalt, però que arran de la malaltia va adquirir, diguem-ne, un gruix simbòlic, dramàtic, obvi i evident, no? Però és un títol molt bonic. I tot és a tocar perquè ho tenim tot a tocar.
El capdavall és així.
És així, no? Més enllà de la mort, que no sabem mai quan ens triarà, tot és a tocar perquè de vegades ens pensem que les coses són molt més lluny que no són, perquè de vegades ens pensem que hi ha coses inabastables que en realitat per poc hi posem la banya potser no ho són tant. Per tant, és un títol molt polisèmic, però que crec que engloba molt bé el sentit també del que ens volia dir l'Àlex amb la seva obra, no?
I, si m'ho permets, la forma com va escollir marxar també és tot un exemple.
Sí, ell... Clar, jo vaig estar molt amb ell els últims dos mesos i vaig poder veure com anava, sí, desapareixent d'una manera... amb una certa harmonia, no? És a dir, per ell va ser, lògicament, un trasbals. La malaltia, el diagnòstic d'aquest càncer tan furibund. De fet, avui he vist que havia mort a la mateixa edat que Carla Riba. Carla Riba també es va morir a 66 anys, no? El que passa és que Carla Riba ho va fer el 1959 i fa, doncs això, 70 anys, pràcticament. la gent de 66 anys semblava més gran que no ho és la gent de 66 d'avui, no? Però sí, s'acabava de jubilar pràcticament l'Àlex i, per tant, el que li corresponia era gaudir de 15-20 anys molt bons per poder continuar fent la seva obra, per viatjar amb la seva dona i per poder fer una sèrie de coses que segurament havia anat ajornant per mort d'una feina incansable durant molts anys, no? Però sí que és veritat que se'n va anar molt ben acompanyat per la seva família, especialment pels seus fills, els seus tres fills, per la seva dona, per tot un coixí d'amics que tenia, un coixí, diguem-ne, consistent. I jo crec que ell va fer tot aquest procés, no?, de 9 mesos, que són els que va durar la malaltia, i bé, va tenir temps de pensar-hi molt. Això, esclar, és trist, però a la vegada penses, bé, va poder fer aquest procés que deies tu.
Ens recordava la Sílvia Amigó que les 13 jornades o simposis anteriors havien estat focalitzats en personatges vilafranquins. La connexió amb Àlex Susana són tots els anys que ha viscut a Gelida.
Ell hi va començar a viure el 88, efectivament, i la relació que tenia amb Vilafranca era més episòdica, però hi havia presentat molts llibres meus, i jo n'hi havia presentat amb ell, i sovint hi venia, no? Hi venia una mica d'incògnit, de vegades també al mercat, o havia fet alguna... feien escapades sovint, no? Però sí, és una connexió penedesenca. O sigui, ell va viure més anys, bé, no sé si més anys, pràcticament sí, si fa no fa, perquè el 88... Ell és del 57, per tant, tenia amb prou feines 30 anys, per tant, ha viscut més anys a Gelida que no pas a Barcelona, als llocs on s'ha estat. Hi va haver un any, el 85, que es va estar a Venècia. Per tant, Gelida, el Penedès, és un dels seus llocs, sens dubte. I en la seva poesia això es veu molt clarament. O sigui, hi ha tres grans paisatges, que són, a part del paisatge urbà, Barcelona i altres ciutats que hi apareixen, hi ha el paisatge... de Caralps, que és un paisatge pirinenc on sempre va estiuejar des del, com es diu ara, des del minut zero, no? perquè els seus pares hi tenien una casa i després n'hi va tenir una ell. Hi ha el paisatge de Menorca, el paisatge marí, que també és important, potser no tant, però també és important. Hi ha el paisatge del Matarranya, que també ocupa molta part dels últims 25 anys, i el paisatge, diguem-ne, de la casa familiar, en aquest cas, de la seva dona, ell i els seus fills, que és Gelida, per tant, el Penedès.
La jornada d'aquest dissabte es clourà amb la inauguració d'una exposició, Paisatge en figures, que podrem visitar fins a finals de juny. Ens deies que esteu fent una selecció d'obra.
Bé, la selecció sí. L'ha feta la Susana Portell, juntament amb la Núria Viladot, no? La propietària de les obres, perquè al capdavall tot és fons, Àlex Susana, i... De fet, els hem despenjat fa uns dies del lloc on ocupen en el seu domicili i hi ha una selecció molt interessant d'escultura i de pintura que es podrà veure fins al 29 de juny al claustre, a la Sala Fosca. Hi haurà també un parell de poemes i unes cites vinculades a les obres que es podran visitar i penso que és una manera de cloure la jornada també molt, molt rica perquè no deixa de ser un compendi doncs, de les seves inquietuds i de la seva amor a l'art.
Són obres de la seva col·lecció.
Exacte, que ens ha cedit gratuïtament, desinteressadament, doncs, la Núria.
Els oients que estiguin interessats a participar a la jornada o a passar-hi una estona a escoltar algun dels ponents, com ho han de fer?
Molt senzill. Seria ideal que escrivissin...
Seria l'ideal,
sí. que escrivissin un correu a cultura@vilafranca.cat o bé truquessin al telèfon del Servei de Cultura al 93 890 04 59 i donar el seu nom. Únicament entenem que potser algú no pot disposar de tot el matí, però si més no que digui hi passaré, hi seré o vindré a tal franja horària.
Em fa il·lusió escoltar el Vicenç Villatoro.
Sí, per exemple.
Pot venir a la
ponència de Villatoro. Per descomptat, no és una cosa rígida. Penso que és una oportunitat de passar un matí així, però cadascú sap com organitzar-se el temps i és lliure.
Si hi ha algú que no ha tingut temps d'inscriure's
sí,
o no hi ha pensat,
el
també els acollirem.
Que passi, que passi.
També, sí.
Heu pensat a transcriure tot el que es digui en aquesta matinal de dissabte, publicar-ho d'alguna manera... Sé que no és fàcil.
Mira, jo no ho he aconseguit amb 13 anys, ja t'ho dic ara. Només vam publicar la jornada d'Anna Maria de Saavedra, perquè val a dir que tots els ponents ens van facilitar l'escrit. Clar, és molt diferent demanar-li a algú que es prepari una ponència de mitja hora i que probablement porti alguns apunts del que no vol deixar de dir-se, però no ha elaborat un text publicable. Nosaltres això tampoc ho demanem. Demanem la intervenció oral. Aleshores, a veure, no ho sé.
Tot i que jo trobo que, sí, que està bé, que sigui purament oral, sí, diguem-ne, el que puguem dir segurament no abordarà cap aspecte nou, és a dir, el que puguem dir dels dietaris de l'Àlex. Per exemple, recordo l'última presentació que va fer en Vicenç Villatoro del penúltim dietari de l'Àlex, la dansa dels dies, que es va fer a Barcelona i que va ser gairebé com un comiat de molta gent a l'Àlex, perquè hi havia una gentada de por a la Casa del Llibre. Va ser una presentació magnífica, no? Segurament dissabte, demà passat, també tindrem, diguem, algun fet de molt, molt destacable, perquè en Vicenç Villatoro coneix molt bé aquesta obra i parla molt bé, no? Però només el fet de poder-ho escoltar i de saber que allò és un tresor oral, jo crec que ja n'hi ha prou.
No? No, no, jo no cal, comparteixo, sí, de debò.
No cal
la paraula.
Tot, sí, que no cal...
Se'n poden escriure, i probablement, i més que se n'escriuran, tota la gent que hi participa en parlarà, en escriurà, en publicarà. Però nosaltres fem una cosa més especial. Crec.
Sí, que tindrà lloc aquest
exacte,
dissabte, i per tant...
Efímera.
Això sí, mateix, no? Una qüestió efímera.
Molt poètica, efímia, també.
Sílvia, a banda d'aquesta jornada de dissabte i de la inauguració de l'exposició, que hi haurà, sí, temps per visitar fins al 29 de juny, al mateix claustre, enumera'ns la resta de propostes.
Així, ràpidament, al cap de 8 dies, ja el 31 de maig, de debò que no us ho perdeu. Mario Mas, no sé si l'heu escoltat mai, és un guitarrista barceloní, però que ha viscut molts, molts anys a Vilafranca. Ara viu també al Penedès, a Avinyó Nou, crec. Ell darrerament és un guitarrista excel·lent, però s'ha especialitzat en guitarra flamenca antiga. De fet, toca amb una guitarra que té gairebé més de 100 anys i fa parella amb Jordi Fornells. Tots són d'aquí, però s'han interessat molt pel cante jondo, tot i que barregen cançons populars catalanes, també, i són una delícia d'espectacle, amb molt silenci, també, però també en paraula, i es diu la O. Després, podria dir que per petició popular hem aconseguit que vingués el Pedro Pastor, perquè va ser una petició d'un grup de fans del cicle, i ens han dit, ens agradaria molt que portéssiu Pedro Pastor. Bueno, vam contactar amb el seu mànager, ell que ve de Madrid, val a dir que no solem programar gent de fora del nostre país perquè, bueno, les despeses i tot plegat, però es va venir, quan li vam explicar la filosofia del cicle, no? És un espai petit, de proximitat, no pots venir amb la banda perquè això no ho podem assumir. Es va prestar a venir a ell i a un guitarrista. Això serà el 7 de juny.
A finals de juny, el dissabte 28.
El dissabte 28 tornem a casa, perquè sí que vindrà una formació d'excel·lents músics, doncs el Leo Tejedor, el Xema Riera, Jordi Mestres i el Ricard Parera, amb la Clara Cols com a narradora, i fan un espectacle que es diu Soc l'Hotelenya, a partir d'obres de Cruel, que serà la música, i Bertolt Brecht, i la Lotte, que era la musa de Corbuell, doncs la Clara va desgranant diaris i textos propis inspirats en aquesta figura femenina. Sempre donem un lloc al Festival Bijaz, perquè també ens agrada molt el cicle que hi fan, que és elles i el jazz, o sigui, sempre hi ha veu, també, hi ha veu femenina. En el cicle també, com ara inaugurarem l'exposició de l'Àlex Susana, sempre hi fem algun projecte expositiu, i en aquest cas serà una instal·lació de Clàudia Vives Fierro, Síptic Vilafranquí. És una mica experimental el que ens presenta. Són 6 peces de mirall amb textos d'ella. Són una delícia, val a dir-ho, que venen a reflectir, mai millor dit, perquè els escriu sobre mirall, moments puntals de Vilafranca. Festa Major, la Fira del Gall, el Mercat... El propòsit, jo crec que quan arribi estaria molt bé entrevistar-la amb ella, que
i
ho explica
tant
molt bé, perquè jo ara vaig molt ràpid. També una altra companyia de casa, la Taimada, fa una proposta poètica sobre poemes de Beatriz Sousa. Ells fan una instal·lació fixa i es aniran sentint les veus que van recitant aquest, un poema llarguíssim d'amor de Beatriz Sousa.
I ens plantem
a l'agost, però només el 3, perquè si no ja sabem que a l'agost al Penedès s'han de visitar totes les festes majors i hi ha molta feina. I tornem a contractar a un dansarí, cantautor, recuperador de la tradició lleonesa, castellana lleonesa, que és en Dulzaro. Amb ell el vam veure a la Fira Mediterrània i ens va encantar la seva proposta. Ell vesteix amb robes tradicionals antiquíssimes i balla i canta i ens aproparà doncs, a aquest territori també tan ric, no?, amb tradició oral. I és un també dels propòsits que ens agrada mostrar en el claustre.
L'exposició de la Marta Peribáñez, que ens comentaves abans,
exacte,
obre portes el 19 de setembre.
Sí.
I acabeu amb una proposta familiar?
Sí, sempre acabem amb una matinal familiar. Comencem amb una matinal i acabem amb una matinal, un diumenge al matí, que enguany doncs, fa 25 anys a la companyia Microtrup de Sant Pere de Riudebitlles. No és la primera vegada que actuen al claustre, però sempre tenen unes propostes tan delicades i delicioses, treballant el Puccinelli català i tenen molt clar quin és l'encàrrec sempre, que el text sigui important, tenen molta cura en els diàlegs i és un dels actes també gratuïts. Val a dir que la resta que he anat anomenant, llevat de les exposicions, tenen un preu simbòlic, 4 euros, però també ens va molt bé per controlar l'aforament i una mica el mínim compromís, no?, de les persones que venen.
Nosaltres ens comprometem a anar recordant aquestes cites, aquests projectes i propostes del Paraules als Claustres. Jordi, Sílvia, gràcies. Bona sort.
A tu, gràcies.
Gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa.
Aquesta és una de les propostes de Paraules als Claustres, aquesta Jota de Luna, a càrrec de Dulzaro, artista revelació de la fusió de la música tradicional de Castella i Lleó. Ell i la seva Jota de Luna ens conduiran a 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 2:15 us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa per començar explicant-vos que el Baix Penedès és una de les zones pilot d'una iniciativa europea per millorar la mobilitat. Actualment s'està fent una enquesta a la ciutadania per detectar les necessitats. La comarca del Baix Penedès és, com dèiem, zona pilot d'aquest projecte Diversificam, una iniciativa finançada per la Comissió Europea en pro de noves solucions per la mobilitat a les regions. En concret es tracta de fomentar una mobilitat connectada, cooperativa i automatitzada, amb la voluntat que sigui més equitativa. Com a zona pilot del projecte, Baix Penedès s'hi està fent actualment un estudi per conèixer millor les necessitats de mobilitat de la ciutadania, especialment en l'àmbit rural. És un estudi que desenvolupa Ambigu, amb la participació d'Aplus i Diada i la Diputació de Tarragona, i consta de diverses fases. L'actual es realitza per part d'una enquesta adreçada a la ciutadania al Baix Penedès. Aquesta enquesta té com a objectiu recollir informació rellevant sobre els patrons de mobilitat dels habitants i ajudar a dissenyar solucions de transport autònom adaptades a les necessitats reals del territori. Parlem també del ple de l'Ajuntament de la Granada, que tindrà lloc el dimarts vinent. L'Ajuntament de la Granada farà aquesta sessió de ple el dimarts a 8:15 del vespre, una sessió ordinària en la que es preveu aprovar la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol. Altres punts que tractarà la sessió seran l'aprovació del compte general de l'any 2024, donar compte també del decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost del 2024 i una modificació de crèdit del pressupost d'aquest 2025. I a Vilafranca comencen els tractaments per evitar la reproducció del mosquit tigre en espais públics. Les pluges abundants d'aquesta primavera i l'augment de les temperatures dels darrers dies ofereixen les condicions òptimes per la reproducció dels mosquits. Per això, l'empresa de control de plagues, contractada per l'Ajuntament de Vilafranca, ha iniciat aquesta setmana els tractaments larvicides als embornals de la vila, on hi ha aigua estancada, per tal d'evitar la reproducció d'aquests insectes. Els tractaments són biològics, en base a un bacteri anomenat Bacillus thuringiensis, i el producte només actua sobre determinats insectes, no contamina ni afecta a altres animals. L'objectiu d'aquestes actuacions és disminuir la presència de mosquits en els espais públics. No obstant, des del Servei de Salut Pública es recorda també que cal la col·laboració ciutadana, que és fonamental per reduir l'impacte d'aquesta plaga. Majoritàriament, tant el mosquit tigre com el mosquit comú es reprodueixen dins de l'àmbit privat en espais com balcons, patis o jardins. Per això és important eliminar aigües estancades, netejar degudament els canals i embornals privats i cobrir els dipòsits d'aigua. I una notícia de l'àmbit esportiu, dir-vos que Martí Gavarró no continuarà al Noia Freixenet la temporada vinent. Martí Gavarró no formarà part, doncs, de la plantilla del primer equip de la temporada que ve. Així ho ha anunciat el club aquest dimecres en un comunicat de premsa. Després de 3 temporades defensant els colors del club, el jugador format a les categories inferiors posarà fi a aquesta etapa un cop finalitzi l'actual curs esportiu. Després de proclamar-se campió de Catalunya i d'Espanya en categoria infantil l'any 2017, es va incorporar al Barça i va estar 2 temporades també cedit al Calafell. Gavarró va tornar al club de Sant Sadurní l'estiu de l'any 2022, amb el que ha aixecat la Lliga Catalana 2023, ha assolit el subcampionat de Parlem d'Hockey Lliga 2023-24 i ha arribat també a la Final Four de la Champions League, en aquest cas del 2025. La baixa de Gavarró se suma a les ja anunciades del porter Blai Roca i del jugador Ivan Morales i la retirada, també anunciada ja fa uns mesos, de Jordi Bargalló. Avui mateix, a més, el club ha anunciat 2 baixes més en l'equip tècnic, la del preparador físic Pol Josa i la del segon entrenador David Canyades.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un cop al mes citem periodistes de les nostres comarques a Domenys Ràdio per tal d'abordar la nostra actualitat més propera amb la Lourdes Meronyo.
Doncs així, Sílvia, i per això ja tenim els nostres companys periodistes a l'altre costat de la línia telefònica. En aquesta ocasió m'acompanya el director del 3 de 8, el Ricard Vinyals. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
I tenim el José Manuel Baselga, redactor periodista del Diari de Tarragona. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes. Bon dia, Ricard.
Oh, bon dia.
Primer de tot, us haig de preguntar, com va viure, ja sé que ha passat gairebé un mes, però com vau viure l'apagada, general?
Ah, bueno, a veure, jo crec que com molta gent la van viure amb la relativa tranquil·litat d'estar en un lloc sense problemes i que sabíem que es recuperaria. El fet de que tinguem una apagada d'aquest nivell a tot tipus i que els carrers de Barcelona i els carrers de moltes ciutats doncs sortissin al carrer a fer festa, a cantar, a fer poesies, a passar-ho bé, vol dir que no tenim masses problemes. Vull dir, segurament una apagada d'aquest tipus en països amb més necessitats no se les haguessin agafat com les vam agafar nosaltres, amb tota la problemàtica que comporta de la gent que es va quedar tirada en els trens, de la gent que ho va passar molt malament en els hospitals, de la gent que va tenir molts problemes. Però quan es van veure les imatges doncs, de la gent ballant al carrer i fent festa i fins i tot quedant en els bars, tot i que no es podien consumir productes frescos i tal, però bueno, significa que estem en una societat que bueno, no tenim gaires problemes.
Ricard?
Jo és que, clar, jo tenia com amb què comparar-ho i, clar, em va semblar una apagada de fireta. Jo vaig enganxar l'any 2003 més o menys a la mateixa hora, rotllo 4 de la tarda, o sigui, llum de dia. Arribava amb un vol de Washington a Nova York i baixo de l'avió i em trobo amb els llums d'emergència a l'aeroport.
Wow.
I primer inconvenient, no surten les maletes per les cintes elèctriques, vull dir, on te vas buscar la cinta? Un dels aeroports més grans del món. I llavors, clar, tot això ha agrupat un caos increïble i que al cap de 4 o 5 hores et deixi un taxista a les portes de Manhattan i ets després de 2 hores caminant i caminis, entris a una ciutat com Nova York a les fosques, et guis pels llums del cotxe, doncs, clar, al costat d'això...
Va ser simbòlic, no?
I a més vaig tenir la sort que em sembla que ho parlava amb vosaltres i això amb gent del grup, de periodistes i de que, bueno, si va marxar el corrent, va marxar cap allà dos, tres quarts d'una, jo, dos quarts de quatre, ja tenia de tot i mai més.
Dir, no, I des del primer moment, en quin moment vas pensar que això seria per sempre i que no es recuperaria mai?
No, mai, això mai. No, això no ho penses. Clar, això no ho penses. Jo, com que ja tenia, com us dic, quan tenia aquesta comparativa i clar, quan vaig a Nova York, diuen, no, és que no hi ha llum a tot l'estat de Nova York i part de Pensilvània, i això era com... Era més bèstia que aquesta vegada encara. O sigui, és com si arribessis, aterressis al Prat i et diguessin, no hi ha llum a tota Espanya, Portugal i una part de França.
Bueno, que és el que va passar.
Sí.
Aquí és el que va passar.
No, sí, però va ser més bèstia allò perquè va durar molt més.
Sí, bueno, però en superfície el que estàs comentant és el mateix, no hi havia
no,
tota
no,
Espanya.
No, més, era més, no, al sud de França tenia llum. I qui diu aquesta... O sigui, en superfície va ser més. Vull dir, l'estat de Nova York i Pensilvània, això és més gran que França, que Espanya i Portugal. Bueno, en qualsevol cas, no, i a més, realment no vaig tenir temps de pensar-hi, no? Perquè, com el que aquí diu, vaig plegar, no vaig anar a dinar, això sí, doncs fred o què saps, no tens res, i com el que aquí diu, migdiada, i abans de migdiada, el llum, pip, no sé què, ja tenia llum.
Clar.
Llavors, clar, no... Ara, tornant a l'inici, et poses al lloc de gent, no sé, que et pilla a Barcelona, que no sé què, saps? Vull dir, jo, en aquest cas de Nova York, vull dir, la gent, com que havia hagut una apagada als anys 70 i això, hi havia hagut pillatges i morts i tirotejos i això, i això que vaig patir feia només 2 anys, encara no, de l'11S, doncs realment hi havia una calma tensa en el sentit de que, bueno, doncs tots els comerciants, clar, com que saps que van armats, clar. Es quedava cadascú allà vigilant els seus negocis, la gent que no podia tornar a casa seva doncs dormint pels carrers, els caos increïbles de voler agafar un bus, clar, una mica com aquí ara, d'intentar tornar a casa com fos, però bueno...
Déu-n'hi-do.
Ja et dic, va, que el que deies va, sí, que si et pillava, doncs que no va, estàs en un lloc segur, que no sé què, que no has d'anar-te'n a agafar un transport públic a una hora, i això, doncs, pues, bueno, és...
Era més xungo, clar.
Sí, sí. Més suportable.
Bueno, vam tenir sort aquí a les comarques, va arribar d'hora, teòricament, a nosaltres aquí a Banyeres va arribar a quarts de dues de la matinada, però... Que ho van viure, és a dir, la gent que estava a Barcelona sí, realment no, sí que va viure no, un
jo,
drama. Ja,
no, i acabo de parlar del meu cas, però vull dir, allò que després de dues o tres hores caminant a les fosques, 35 carrers i 6 avingudes, no sé què, arribis amb les maletes, arribis a l'hotel i no sé per què, tinguessin una llista fotocopiada amb els clients i, per tant, sapiguessin que tu eres client d'allà, per tant, tu pots entrar al meu hotel, però no puc donar de cap habitació perquè no sé quines estan plenes, ni buides, ni res. No puc donar res. Per tant, entri aquí i dormi a terra. I hi havia com 300 persones dormint en un hall d'un hotel gran.
Déu-n'hi-do. Bueno, al final expliquem la pel·lícula com ens va anar.
Fins aquí la meva talleta d'avui.
Molt bé. Anem a l'actualitat més propera, més de comarca del temps, en aquest cas. I m'agradaria destacar aquesta visita que va fer la consellera Sílvia Paneque per parlar d'Idiada 2 i d'altres temes com l'Hospital del Vendrell i també aquest famós bus express que ha de connectar el Vendrell, Calafell i Cunit. Com ho vau veure vosaltres?
Que el posin.
Que el posin, no?
Clar, vull dir... Escolteu... Portem aquí, Ricard, deu portar 30 anys a la comarca, Lourdes deu portar més d'una decena,
més de
jo també porto un parell de decenes. Hem escoltat aquesta promesa, 30 anys, 10 anys, 20 anys, i tothom coincideix en que és necessari. Els polítics d'aquí ho demanen per imprescindible. Els polítics de Barcelona entenen que és necessari. Que el posin. És que si no, no deixa de ser, doncs, bueno, tornar a reconèixer les necessitats. És com ara, d'aquí a uns anys, ens tornaran a presentar una diagnosi de la comarca on sortirà totes les necessitats que tenim. La comarca creix, líder en atur, necessitem formació. O sigui, això ja ho sabem des de fa 30 anys. Ho sabem des de fa 30 anys. Volem que us faci, volen que li facin, que li fem la diagnosi ara mateix. La podem improvisar. És la mateixa des de l'any 1990.
Sí, sí.
I ara ens ha de venir la consellera a dir que sí, que és necessari l'ampliació de l'hospital. Que sí, que és necessari millorar el transport públic. Que sí, que és necessari... Ara? Encara? No ho saben? No se'ls ha dit per activa i per passiva?
Bueno.
Bueno, almenys l'hospital estan ampliant, però és que ja...
Sí,
ja,
però falten
ja
9 quedava, milions d'euros,
ja, ja
quedava,
eh? Ja...
Eh? Encara falten 9 milions d'euros que no saben on estaran,
bueno,
ni on els trobaran.
Tranquil·la, que no han començat les obres sense que hi hagi la seguretat, que hi haurà uns dins darrere. Si no, no haguessin ni començat.
Bé, és curiós, no?, la postura que diu el Basi. Jo crec que tots ho pensem, no?, que fa molts anys que estem així. Jo porto 20 anys a la comarca i fa 20 anys que sento la mateixa...
És que són les mateixes reclamacions i les mateixes promeses.
Sí, tal qual.
Jo aquesta discussió l'he tingut amb la gent de no vull pagar 732. Clar, que jo els deia, escolteu, que cada vegada que us tornen a cridar al Parlament, si us hace el culito agua de limón, us poseu contents perquè ens rebran al Parlament. Però si només aneu a fer-vos la foto... I us tornaran a dir que sí, que ho pensaran, que ja veureu com ara sí. I no, l'any que ve tornareu a fer-vos la foto a l'escalinata del Parlament. No, però és que ara ens han escoltat. Ara sí, ara sí, ara ja veuràs com sí. Que no, que l'any que ve tornareu a fer el paripé.
Déu-n'hi-do.
Que si es vol fer i està tan clar que s'ha de fer, que ho facin.
Quin una vegada problema? Per totes, no?
Quin és el problema? La comarca ho demana. Qui té possibilitat reconeix que és necessari. Què falta? Ganes.
Sí. I aquí han passat tots els partits polítics, eh? No és una qüestió d'un o d'un altre.
Falten ganes o veritats?
Ja.
Llavors, doncs bueno, que sí, que la consellera ve i diu que, que és necessari un bus express cap a Barcelona. Sí, ja ho sabem. Sí, ho hem dit des de fa 30 anys. Ja ho sabem. Que ens volen donar idees. Que són idees, el que ens donen. Per si acas no ens haguéssim donat de que la Renfe va malament. Per si acas no ens hem adonat de que l'autopista C32 és caríssima i és un hàndicap per la comarca. Que no ens hem donat que l'Hospital del Vendrell és petit. No ens havíem donat. I ara ens ho expliquen. Chicos, joder, que no habéis visto que l'hospital era pequeño.
Però des del moment que es va posar en marxa.
L'hospital ja era... ja quedava limitat.
Però és que ja se'ls va dir, quan el van fer, ja se'ls va dir. Aquest hospital és petit. I ara ens venen a dir, sapigueu que aquest hospital és petit? Us estàs rient de nostra cara.
Bueno, ja et dic, almenys que l'hospital, el cas del hospital, és que almenys ja estan fent les obres. Cosa que l'altre encara no ho hem vist.
Bueno, i l'hospital sí, el veurem, sí.
En retard, en retard i tot el que vulguis, sí. Però vull dir que...
Però bueno, però a veure, sí, clar. És que ens ho donen com si... tenia un hospital. No, és que era necessari. No, és que era necessari, vull dir... us arreglarem la Renfe, sí, solo faltaria. Us farem un hospital com cal, solo faltaria. Però què voleu, que passem amb el que tenim? Però si encara amb l'ampliació serà petit. I a més, no només necessitem espai. Necessitem professionals. Personal. I necessitem diferents actuacions. I necessitem diferents professionals i diferents teràpies i diferent formació i diferent tot.
Jo no ho podria haver dit
millor. Tenim un hospital molt gran, però no tenim especialitats. Yeah. Què pondrem? Meses de ping-pong?
Bona aquesta. El Ricard no diu res,
no sé,
eh?
No sé, Lourdes, com ho veus, però aquestes, o sigui, aquestes visites, que estan bé, si es poden aixecar la moral, si aixequen la moral uns quants, doncs, pues, bueno, bé, benvinguts, sí.
Són les però... mateixes visites que els que feien, sí, el de no sí, volem sí, pagar sí. 132, quan els...
Bueno, va, sí, almenys és una consellera diferent.
Com cadascun dels consellers que han passat, sí, clar, tots són diferents, tots prometen el mateix, i el proper i la propera que vindrà ens tornaran a dir que sí, que ja veureu com ara sí. Com a l'any 91.
Déu-n'hi-do. No,
i aquí estem. També és veritat que estem amb uns polítics locals que, home, beligerants, tampoc ho són massa.
Bueno, més enllà que van anar van aprofitar de tots els colors polítics a fer quatre crits allà a la plaça, allà al Parlament, allà a la pancarta.
Richie, ni un crit. Ja. Van desplegar una pancarta. Ah. Ni un crit.
No t'imagines tampoc els alcaldes i alcaldesses allà...
Oh, jo sé que me'ls imagino, eh?
No,
cridant no.
Ni llançant pedres. No, ni llançant pedres, clar que no. Clar que no, però ni ells ni la població en general són beligerants, ni són borroques... Ni no, ja s'ha acabat la reivindicació aquesta més virulenta. Ja no existeix.
Per sort. Ara, també fa que s'hagi acabat, sortosament, doncs les mesures radicals o més, més visibles, diguem, no vol dir que llavors no se't pugin a la parra que es diu i que s'aturegin, no? Vull dir que no te'n surti, perquè mira, com que ets tan bona fe, que aquest noi és tan... Bueno, mira, ens demana que ampliïn l'hospital. El dia d'aquí un any, quan torni de Manau, ja li tornem a dir que sí.
Sí, clar, pues escolta'm, que tenim el buc de totes vegades que els hi han rebut al Parlament per la C-32, hi ha un buc fet, de tots els anys, i amb totes les temporades, perquè tenim temporada primavera, otoño, invierno.
I la veritat és que ara que dius la C-32, mira, reenganxo amb un altre tema. El pròxim 1 de juny, nova reivindicació. Una marxa lenta per demanar un altre cop la C-32.
Se me saltaran les làgrimes.
Però,
una marxa lenta.
Lourdes, això de les marxes lentes, és que sembla que sigui la marxa que inaugura l'estiu. Sí, quan tenim més gent aquí a la comarca, au, mira, que saps?
Ja.
I una marxa lenta, vale. I això farà tremolar el pols a UCAT, a Vertis, aquí farà tremolar el pols, una marxa lenta?
A ningú. És la típica reivindicació, no?, que passa cada any, més o menys, no? Com deies tu, la temporada d'estiu serà aquesta, més o menys, no?
Pues escolta, en comptes de dir-li marxa lenta, pues le vamos a decir otra caravana i ja està.
Sí, la veritat és que sí.
No, vull dir, la reivindicació més violenta ja s'ha acabat, ja no. Si ho volen fer, ho faran, i si no ho volen fer, doncs no ho faran, i vindran a fer-se la foto i diran que sí, que ara sí, que ja veréis com jo no us voy a fallar.
Ja. Déu-n'hi-do, vaig a canviar una mica de terç perquè, si no, el farem un monogràfic només d'això i la veritat és que...
Portem només dos temes.
No, exacte. Vaig a un tercer una mica més amable, malgrat les circumstàncies, que va ser aquest homenatge que s'ha fet a la Imma Costa, a l'exalcaldessa del Montmell, i que es va fer al Montmell. Tu vas estar, oi, Ricard?
Sí.
I com va anar?
Sí. Doncs molt bé. Molt digne, molt... Bé, primer que tot, supermerescut.
Uh-huh.
De fet, allà va quedar bastant palès. Jo vaig trobar a faltar que és de les coses que no m'agraden de la política, no? Reconeixement més explícit per part de tots els colors, no?
Uh-huh.
Vull dir, perquè al cap i la fi, en política, sobretot en política local, bueno, el cas de la Imma Costa, doncs, era més enllà, també, perquè va estar molt en àmbits més grans, no?
Uh-huh.
Però política local. Arriba un punt que això no va de colors polítics. Jo vaig trobar, pel que fa a presència, absències bastant remarcables del que hauria de ser, doncs, l'homenatge que es mereixia a la Imma Costa. Ara, dit això, sí que és veritat que, per exemple, de la banda del discurs que va fer l'alcalde José María Roldán, que ja sabem que no és del partit dels socialistes de la Imma Costa i, per tant, era rival polític i dir-ho com vulguis, doncs va reflectir això que us dic, no?, de que més enllà dels colors, el poble en general del Montmell o la política en general a nivell d'àmbit Baix Penedès, doncs, reivindicava la feina feta i l'honestedat i el que sempre va d'estar per defensar per la ciutadania més propera, no? I, per tant, em va agradar molt el discurs de l'alcalde, que ja va ser més institucional, però també, òbviament, doncs, discursos com podria ser el Pep Guas, que havia estat alcalde i també amic de la Imma Costa, i després de la Dolors Carrés, també una gran amiga de la Imma Costa i cap del PSC al Baix Penedès, van estar molt bé, i sobretot, va estar molt, 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 molt bé la intervenció del fill. El fill va estar, vull dir, i va començar el discurs dient com un familiar tan directe com el fill d'una dona, o sigui, diu, a la mare que li posen una plaça pública del poble on ha nascut, viscut i ha treballat tant i s'ha estimat tant, que diu en públic, com pot intervenir, què pot dir sense por a desmoronar-se o a no ser capaç de reflectir-ho o de ser just amb les paraules i això. Doncs va fer, tal com va dir ell, doncs, bueno, tàctica Quim Monzó, us explico un conte. I llavors explicant, hi havia un nen en un moment, que no sé què, que la seva mare havia estat alcaldessa i això, i abans d'així, amb aquesta fórmula indirecta, doncs va dir tot el que havia de dir, i no, la veritat, està molt bé. L'acte va estar molt bé. Molta, força gent, però jo trobaria a faltar una mica més de representació de partits diferents, en aquest cas el PSC. Hi havia un de destacat, per exemple, Quim Nin, que es va implicar moltíssim en l'organització de l'acte, però, bueno, Quim Nin, després de l'expedient de la Diputació del Josep Poblet, més enllà d'això, no massa. Llavors, això, aquesta part, ni em va ni em ve, no? Però no deixa de saber-te que té. Perquè la política, diguem, no tot s'hi val tampoc en aquesta vessant, no? Que quan és l'hora de discutir tot el que discutim, però a l'hora de reconèixer, doncs també està bé que es deixin davant dels colors.
Nois, ho deixem per avui perquè ja no tenim més temps. Com sempre, agrair-vos que estigueu aquí a la tertúlia periodística i, si tot va bé, ens retrobem d'aquí un mes.
Vale.
Que no hi hagin apagades.
Exacte, esperem que no. Moltes gràcies, com sempre. Una abraçada.
Molt bé.
Vinga.
Adéu.
Som a punt de posar punt i seguit, punt i final, aquesta segona hora, un parell de minuts per la publicitat i butlletí de notícies de les 11. A les 11:06 ens retrobem en antena amb el racó de solidaritat i cooperació, on avui hem convidat Creu Roja al Penedès, que ens presentarà el seu projecte de cooperació internacional a Maputo, a Moçambic.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.